Radio Astel.
Mestre, bon dia de nou.
Bon dia.
A veure, hem de començar perquè, clar, és que això el mestre, com a coordinador de la secció Rafa,
sí,
què vols? L'hem de presentar com a membre del cercle Vallcorba.
A mi, a ell. Perquè jo, que jo sàpiga, no soc.
I del grup però... Coiner, que això li agrada, això li agrada al mestre.
Perfecte, doncs,
això sí, prenem
ho
nota,
remarquem,
eh? Això és així o no, mestre?
És així.
És així. Molt bé, dit això, a veure, aquesta frase feta que el Rafa ens ha servit aquesta setmana, volem saber el seu origen, perquè en aquesta nova secció el que farem
sí, és com estrany,
desxifrar,
no?
L'origen.
Perquè en principi l'oli no es veu.
Sí.
No?
Sí. Això era, de vegades...
És pròpiament una beguda. L'oli serveix per condimentar, podríem dir, no? Clar.
Es castigava, no?, els nens, als còmics, a Zipi Zap.
Sí, això és...
Aceite de ricino, els hi donava.
Sí. Aquest oli... No. Ah, sí, l'oli de ricí...
Sí.
És... No
pel
sé,
seu gust.
Pel seu
era, com un càstig per als
sí,
nens.
Sí, hi havia l'oli de fetge de bacallà.
Això?
Ah.
L'oli de fetge de bacallà és molt ric en vitamina D i, per tant, evita el raquitisme. I, per tant, com una mena de medicina,
sí.
Doncs s'ho prenien els nens, no? Els nens, sobretot els que no podien menjar peix, no?
Clar.
Perquè la vitamina D és... sobretot el peix, no? I llavors, doncs, el fetge dels bacallans, que inicialment el devien llançar, doncs
feien
aquest oli,
l'oli,
que ja és molt ric en vitamina D. I...
Però anem a la dita. A la dita, ja has begut oli.
Sí, però no ve d'aquest oli.
No, no ve d'aquí.
Ve d'un sagrament. Del sagrament que avui se'n diu unció dels malalts.
Exacte.
Però que és un nom modern.
Sí, abans era la
extrema unció. Extremunció, en català,
extrem
sense la...
No, Rafa.
No, és que jo vinc aquí a aprendre moltes notes.
No, en castellà li diuen extrema unció,
sí.
Però en català és extremunció.
Extremunció.
No? I aquest... I se li va canviar el nom. Bé, se li deia extremunció perquè només s'administrava als moribunds. La gent
sí?
que estava en greu perill de mort.
Val.
No?
Sí.
I després, me sembla que va ser arran del Concili Vaticà II, que se li va canviar el nom.
Es va obrir.
Sí, perquè podia servir per qualsevol malalt, encara que no estigués en extrem perill de mort. I per això se li va canviar el nom, i es va llevar això de l'extrema, no? I es va canviar per unció dels malalts en general. No?
Més, a mi em va ser greu, perquè és el primer dia que el tenim aquí. Avui sí que hem d'anar una mica més picadets. Sí, que,
sí
perquè...
doncs mira... antigament l'extremunció es posava unes gotetes d'oli a 7 parts del cos. Actualment només és en dues, al front i a les mans, però antigament havia arribat a ser a 7 parts del cos, a les orelles, als ulls, al pit, etc.
Vale.
No? A les mans, als peus, no? I un dels llocs és els llavis. I llavors al malalt li posaven unes gotetes d'oli als llavis i instintivament les llapava, no?, i se les empassava, no? Clar, llavors, com que era un malalt terminal que molt probablement moriria al cap de pocs dies, doncs quan es deia ja ha begut oli. És a dir, ja ha begut oli equivalia a dir ja l'han extremunciat. I si l'han extremunciat, com que l'extremunció només es donava als malalts en gravíssim perill de mort,
d'aquí,
doncs vol dir ja no hi ha remei, morirà d'aquí poc. Ah. No? I llavors, per això ha passat a significar ja has begut oli, volguem dir, ja no tens
ja
remei.
Ja no tens res a fer. Eh?
I exacte, després s'aplica a coses
perdut.
Que no són...
Que no estan ben aplicats.
Sí, estan ben aplicats perquè una frase feta neix en un determinat context i després es generalitza.
Clar.
No? Per exemple, no ho sé, tens una empresa que comença a anar malament i tens, dius, ja has begut oli, volguem dir, aquesta empresa se'n va a l'aigua.
Yeah.
No? I no és res de mort, no? Però doncs, ja has begut oli vol dir que ja no te'n sortiràs o fas un treball manual, se t'espatlles, et trenca, dius, ja has begut oli, això ja ho pots llançar i comença una nova en nou.
Això no val res.
No? Sí, i llavors ja has begut oli, se generalitza en qualsevol situació
clar.
I el que vol dir és això ja no té remei. No, això ja no té remei.
Sí, sí.
Això ocorre que no té remei. I llavors es diu ja has begut oli.
I hi ha una altra frase feta, una altra dita, millor dit, que avui també ens volia comentar el mestre Virgili, que és el no hi ha tutia.
No hi ha tutia, sí. Que no.
Però això...
Sí, no sé per què en els diccionaris generals no apareix el mot tutia, i hauria d'aparèixer, perquè aquesta expressió no hi ha tutia és molt viva, a més és perfectament catalana.
És que jo li anava a dir, això és castellà.
També és castellà.
Ah.
És a dir, és un mot que ve de l'àrab.
Però
és un arabisme.
Si em permetes, que la gent té al cap que es refereix a, com a un familiar, tutia.
No,
i no és així.
No, no és així. Això és precisament el que hem d'explicar.
Molt bé.
Que no és la teva tia.
Clar.
Tu tia. No, 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 no. És
o seria una... tu tia.
No, 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 no. Per tant, això és l'important de saber. És que la tutia, escrit tot junt,
sí,
és un mot que prové de l'àrab, que va passar al castellà, però també va passar al català, que l'he trobada en un document català del segle XIV,
oh,
és a dir, a l'època clàssica, i per tant és un mot que no es pot dir que sigui un castellanisme. És un arabisme antic, però un castellanisme no. I què era la tutia? La tutia era un col·liri, és a dir, un medicament que es posava...
Un col·liri dels ulls?
Sí, sí. Era, es posava als ulls i era una dissolució d'òxid de zinc.
Ah.
I es veu que guaria moltes malalties dels ulls. Però, és clar, si una persona, el pobre, doncs, ja era sec, deien, no hi ha tutia. No, per molt la tutia que li posis, si és sec...
Aquesta és bona.
No ho podrem resoldre, no?
Una altra vegada...
No hi ha tutia, vol dir, ostres, amb tutia no ho resolem.
Clar.
La tutia devia resoldre infeccions de la vista, coses lleugeres,
sí,
no? Un mussol, no ho sé ara ben bé, perquè és un medicament antic, que ara ja no es fa servir,
clar,
però devia resoldre coses lleus de la vista, no?
Clar.
Però clar, si era sec, no hi havia tutia.
No, clar, això és veritat. Mm-hmm. Bueno, un moment ara per repassar els castellanismes, mestre, un dels clàssics de la secció, Rafa, perquè...
Sí, sí.
N'hem parlat, no?
Sí.
Em consta.
Mirem cap al món natural avui, i per cert, de les amanides, utilitzem molt la paraula rúcula, però no està ben dita, no? Com és correctament
no,
en català?
No, 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 no. En català és ruca.
Ruca?
Ruca.
Ruca.
Ruca de ruca?
Ruca. Ruca.
Ah. Sí, sí. Heu de pensar que a casa meva... És a dir, ara la ruca es conrea. Es conrea i llavors es ven als restaurants o qui en vulgui comprar
sí,
i llavors posa ruca a l'amanida.
A l'amanida.
No? Però quan jo era petit, la ruca eren ruques silvestres que trobàvem pel camp.
El camp, el camp.
No, fent, bàsicament birbant. És a dir, birbant les bejuqueres, les tomaqueres, de tant en tant et sortia una ruca. Al mig d'un munt d'altres herbes...
No es cultivava tant concretament,
quan,
no?
Almenys en el meu entorn no es cultivava.
Uh-huh.
I la ruca era una planta silvestre que trobaves normalment enmig de les ravenisses, perquè com la ravenissa, la rúcula és una crucífera,
o sigui,
fa una flor en forma de creu, per això se li diu crucífera, la ravenissa fa les floretes blanques, la rúcula les fa grogues, no? La ruca. I diuen rúcula perquè és el nom llatí i el nom científic. Però el nom català que hem de fer servir és ruca, que tot deriva del mateix mot llatí, no
clar,
cal dir. És dir, rúcula, de fet, és el diminutiu llatí de ruca, en definitiva, no? Però si en català, tradicionalment, sempre seria dit ruca, doncs n'hi hauríem de dir ruca.
Home, però això ho diem molt.
És un diminutiu més llarg, no? És curiós.
Sí, però...
Sí, els diminutius normalment són més llargs. És dir, caseta és un món més llarg que casa.
Clar, això és veritat. Però sí que el fem servir molt, rúcula. Vull dir, jo, per exemple...
Sí, perquè la gent
ha après
el mot del castellà, que això passa sovint. Una cosa nova, ho aprens en castellà i et penses que en català s'ha de dir igual. Això passa infinitat de vegades. Ja trobarem infinitat d'exemples de coses d'aquestes, no? Que ho diem amb el mot castellà i, per tant, és un castellanisme, no? Sí.
Mestre, un altre tema que ens interessa, perquè molts cops en aquesta ràdio el perdem,
sí,
és... Parlem del rumb.
Ah, sí. Rumbo és un mot que sols existeix en castellà. I, per tant, algú, doncs, què fa? En castellà diuen rumbo, doncs en català rumb, ja ho tenim, no? I s'agafa el castellanisme, el dissimules i fins i tot el poses al diccionari.
El dissimules.
No? Però en, això, tot, en totes les llengües de l'entorn, ho podeu mirar, en francès, en anglès, en italià, es diu l'equivalent a curs o direcció.
Clar.
Curs o direcció, en què va el vaixell.
Sí.
No? Això de rumbo només es diu en castellà. Llavors, per què el català ha de copiar el castellà?
Yeah. No? Bueno, és el que sempre dieu.
És el que diem.
Llavors, si,
sempre,
si es vol,
no?
Referir al rumbo, fer l'equivalència com seria en català? O no hi ha equivalència?
No, doncs direcció.
Direcció, directament.
Sí,
Direcció, seria el més escaient.
Sí, sí, sí.
Hi ha altres alternatives?
I perdre el rumb, això seria perdre el senderi, si es diu figuradament, no?
Mm-hmm. El senderi, clar.
Per perdre exemple, el senderi. No ho sé, en determinats contextos, eh?
Clar.
Jo diria que Valdus no el perdeu mai, el senderi.
Bueno, això és d'agrair, que ens ho digui.
Sí. Una mica sí.
I per acabar els castellanismes d'avui, mestre, una altra cosa. El mot, ui, aquest m'interessa, solapar. Perquè aquí
sí,
ho solapem tot.
Sí, sí, solapar, que deriva de solapa.
Mal dit,
I que tant solapa com solapar, que en deriva, són castellanismes. Ah. És a dir, en català, solapa es diu la gira o la vista.
La gira o la
vista,
La gira
o la vista. Que la gira, de fet, es diu de moltes peces de roba, que hi ha una part que es gira.
D'una camisa, no, per exemple?
Sí, sí.
O d'una...
Bueno, en el cas de la camisa, del coll, però sí, una peça, una part de la peça de roba que es gira, se li diu la gira, no? I llavors, en el cas del que en castellà diuen solapar, un fet que...
Con otro.
Sí, que en català es diu s'encavalla, que es deriva de cavall. No, perquè encavallar vol dir pujar damunt del cavall. És dir, un fet que puja damunt de cavall d'un altre. No? I en català es diu encavallar.
I encavalcar?
O encavalcar.
També està ben dit.
Sí, sí, sí. Encavallar o encavalcar. Són els mots catalans que ens permeten de substituir aquells castellanismes que són el diccionari, però que són castellanismes. En definitiva, no? I si volem anar depurant de castellanismes al català, doncs hem de dir els castellanismes que són, no? I a més, castellanismes innecessaris.
Clar.
És a dir, castellanismes que tenen mot català i que el mot català es bandeja per fer servir el castellanisme, no? Mm-hmm. Perquè els castellanismes necessaris s'han d'acceptar, els necessaris.
I quin seria un de necessari?
Bàsicament, els necessaris... jo en tinc... Hi ha tres grups, que són els d'estrat, que són els molt antics, els que vam adquirir abans del segle XV o abans, per veïnatge. El castellà també té moltíssims catalanismes, o també tenim francesismes per veïnatge, no?
Sí.
Per exemple, fondo, que és la catalanització de Gondo, perquè el mot català era pregon, no? Per exemple, o reixa, no? Que és el reja català, però amb la pronunciació d'abans del segle XVI, perquè el castellà antic deia reixa, i per tant, quan nosaltres vam adoptar el mot reixa, el vam adoptar amb la fonètica antiga. Això demostra que reixa és un castellanisme molt antic.
Castellanisme antic.
Sí, 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 és un castellanisme molt antic. O el mateix verb ser. El verb ser...
Mestre, aquí hem de fer... Fem una aturada, perquè...
No, però deixa'm...
Sí,
perquè això del... No, o sigui, anem bé de temps, Anem bé de temps.
Ah, doncs deixa'm dir-li als altres dos grups de castellanismes.
Sisplau, sí. I ens quedem amb el ser, A veure si ens dona temps avui de recordar.
Sí, sí. La forma catalana és ésser. Però bé, deixem-ho estar, Els xanismes, que són conceptes nous... que no tenien nom en català. Per exemple, gaspatxo. Com diràs gaspatxo?
Gaspatxo.
Ah, clar. Això és un invent modern.
Els xanismes s'han d'acceptar tots.
Gaspatxo.
Perquè, clar, no hi ha un mot per dir aquella cosa. No ens hem de trencar el cap dient... una vegada un me va dir... Ni podríem dir tomaca dissolt, unes estranyíssimes... No. Si té el nom de gaspatxo, li hem de dir gaspatxo. Com el kimono. El kimono és una peça de roba forastera de la Xina o el Japó... Li hem de dir kimono. I el kiwi li hem de dir kiwi, com es diu en la llengua corresponent de Nova Zelanda. No? No ens hem d'inventar un nom nou pel kiwi. Això són els xanismes. Els xanismes s'accepten vinguin del castellà com gaspatxo o vinguin de la llengua que vinguin, no? I després els mots internacionals. Mots que totes les llengües o gairebé totes han acceptat. Futbol, per exemple, de l'anglès, o guerriller del castellà. que és un mot internacional que ve del castellà, o vodka, que ve del rus,
oi,
no? Vull dir, tots els mots internacionals, els mots que s'han acceptat internacionalment, doncs s'han d'acceptar, no? Que sovint coincideixen amb xenisme, perquè vodka és mot internacional i alhora és un xenisme, també.
Mestre, ara sí que ens queda pendent el verb ésser, però ja ho tocarem la setmana
que
ve.
Sí, ho tocarem un altre dia.
Bueno, aprovats, eh?
Sí.
Mestre o no?
Home,
voleu dir res del bitxo? Que
no, mira, el bitxo, com que ja ho vam mig dir aquell dia, i si no ens ho deixarem per la setmana que ve, mestre, però com sempre ha estat un plaer haver-lo tingut doblement aquesta setmana, aquesta primera setmana d'estrena. Ja divendres que ve, Mestre Virgili, aquí al matí a Ràdio Estel.
Si no em falla el tren, seré aquí. O és que ara han de fer obres entre el túnel de Roda de Barà i Fenya Rai, eh?
Ell puntual, eh? Vinga, doncs que vagi molt bé, mestre. Moltíssimes gràcies.
Molt
i nosaltres puntuals, que anem arribant al punt de 2:15, però és que hem d'anar tirant cap a publicitat
tirant.
I a la tornada avui hem de fer l'aperitiu. Aperitiu de divendres avui, la Marta Jarque us parlarà de fer exercici. Activitat física que ens convé, sobretot per arrencar doncs, aquesta temporada. Això serà d'aquesta petita pausa. Ara tornem.
Ràdio Estel